les 11. Xavi Parda, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara de seguida Gerard Ballera, bon dia.
Que arriba corrent.
D'acord, està fent els 100 metres llisos.
Els acaba de fer, ja és aquí.
No estic acostumats a fer-ho tant en punt. Gerard Ballera, bon dia. Carles Puigdemont encara es planteja tornar a Catalunya per la investidura.
L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, assegura que encara no ha pres la decisió i admet que treballen amb tots els escenaris oberts, també el de tornar a Catalunya, malgrat que en les últimes hores l'Estat ha intensificat les amenaces. Ahir mateix la Fiscalia va emetre un comunicat per advertir que Puigdemont no podrà jugar la carta de la immunitat parlamentària i que si posa els peus a Catalunya el fet de ser diputat no el salvarà de la presó. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Jaume Alonso Cuevillas ha retret a la Fiscalia Fiscalia que s'atorgui un paper que no li pertoca.
La Fiscalia no és qui decideix com s'aplica el dret. La Fiscalia és una part més al procés, una part amb molta importància, però òbviament, com estem veient, pren partit de forma clara, però en tot cas no és mai a qui li correspon decidir les coses.
Jaume Alonso Cuevillas també ha admès que Puigdemont corre un risc molt alt d'acabar detingut si la justícia espanyola reactiva l'ordre europea d'arrestar-lo, aprofitant que demà viatjarà a Dinamarca. I el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona dona per fet que divendres s'aprovaran els pressupostos. Per fer-ho, Barcelona en Comú ha de sumar una abstenció múltiple de com a mínim 5 al PDeCAT, Esquerra, al PSC a l'espera de si també s'hi suma Ciutadans. Aquesta aritmètica fa que de Colau no s'hagi de sotmetre a una qüestió de confiança perquè s'aproven els comptes. Pisarello també ha valorat al Via Lliure de RAC1 el missatge polític que donarien amb l'aprovació dels pressupostos.
Llançar un senyal de que diferents forces polítiques, no?, que sobretot en la qüestió nacional poden tenir posicions diferents, però que diferents forces polítiques, el Partit Socialista, Esquerra Republicana, el PDeCAT i el mateix govern, podem arribar a un acord per posar Barcelona en el centre, per prioritzar Barcelona, en aquest moment on està necessari superar els frontismes, crec que seria un bon senyal.
Pisarello ha aplaudit que des d'aquesta tarda la presó model quedi oberta a la ciutadania. Aquest matí faran l'acte simbòlic d'obertura de portes i a partir de la tarda ja es podrà entrar des del pati interior del carrer Entença i es podran visitar lliurement bona part de les instal·lacions. I els agents rurals disposen de noves mesures de seguretat arran del cas d'Aspa, al Segrià. Avui fa exactament un any que dos membres del cos van morir a mans d'un caçador. Des d'aleshores, les patrulles que faran els controls de caça són de 3 agents i no 2, i un d'ells va armat. El director general del cos d'agents rurals, Marc Costa, ha explicat a RAC1 que els agents han rebut instruccions noves i que ara estan més ben preparats.
Cursos de formació bàsica en autoprotecció i seguretat, cursos d'intervenció immediata en incendis, perquè quan parlem de seguretat ho hem d'agafar en un sentit ampli, no només fan inspeccions de caça, així com també s'ha començat a fer un curs de defensa verbal per tal de donar-los habilitats o eines per tal de que puguin gestionar més eficiència una eventual situació conflictiva.
Costa lamenta, però, que l'article 155 ha endarrerit algunes mesures de seguretat. És el cas de les noves armilles, que haurien d'haver arribat a finals de l'any passat i no ho faran fins al febrer o març.
Esports, el Barça vola a hores d'ara cap a Sevilla per disputar el primer partit de la segona volta. Ho farà al camp del Betis a partir de 3:15. Umtiti, l'alta mèdica i l'Olofeu són les dues novetats a la llista de convocats. Amb una victòria, l'equip de Valverde deixaria 11 punts l'Atlètic de Madrid i a 14 el València. Tots dos ahir no van poder guanyar els seus partits. Els matalassers van empatar un contra el Girona i els valencians van caure 2-1 davant el Las Palmas. Mentrestant, el Real Madrid rep el Deportivo un 4:05 de la tarda amb la novetat de Benzema a la convocatòria. Ceballos i Llorente són baixa per decisió tècnica. I menys d'una hora perquè comenci la Copa de la Reina de Bàsquet entre l'Uni Girona i Perfumeries Avenida de Salamanca. Anem cap a Saragossa, Marc Mundet.
Just la segona final per l'únic títol de Copa a les seves vitrines. És la 12a per les castellanes, 6a consecutiva i 4 títols pel Perfumeries. El balanç entre els dos equips és de 3-0 per l'Avenida aquesta temporada. Totes les jugadores a disposició d'Eric Solís, encara que un dels puntals de la gironina, Nadia Collado, no ha passat bona nit amb algunes dècimes de febre. Les portes del pavelló encara no s'han obert amb dos interrogants en quant al públic. Primer, si vindrà més gent de Girona cap a Saragossa, ahir eren uns 350 aficionats per la semifinal, i segon, si el públic aragonès, el més nombrós de les aficions, vindrà al partit. Ahir les dues semifinals van registrar entrades superiors a les 4.000 persones.
I encara un punt més de bàsquet. L'Esnat Sant Adrià s'ha proclamat campió de la minicopa guanyant a Estudiantes. Acabem amb tenis. En plana poliesportiva, Rafa Nadal s'ha classificat pels quarts de final de l'Open d'Austràlia després de derrotar l'argentí Schwarzman en 4 sets.
I el temps, el vent continuarà bufant, sobretot a les comarques de Tarragona, l'Alta Muntanya i el nord de l'Empordà, mentre que la resta començarà a afluixar. Les temperatures s'enfilaran a tocar dels 20 graus i nevarà al Pirineu per sobre dels 2.000 metres.
Compra-te'n una, dues o 200. Ulleres, ulleres de sol, lents de contacte i audiòfons. Tot al 50% a Vision Lab. Vine a les superrebaixes. Només a Vision Lab.
Gourmet La Vanguardia et porta a casa una selecció de mels alemany, les més premiades del 2017. 6 varietats de mel, ametlles garrapinyades i vinagre agredolç també d'alemany. Una cullera de fusta per la mel i 2 xisfuet de Montbrú. Pack valorat en 55 euros, ara per només 29 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Schweppes Premium Mixers.
Ja encontré mi primer piso. Ja, ja, ja. Ja encontré nuestro nidito. Ja, ja, ja. Encontré un los parisino.
Yaencontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Yaencontré, la teva casa, ja.
Cada cap de setmana, dia lliure. De 7 del matí a 2 del migdia. Amb Xavi Bundó.
Les 11 i 6 minuts.
Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation.
When I was young, almost nobody had an air conditioner. Now, these things are very common indeed.
So what about the day after tomorrow? I think it will be completely different. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic.
Ja sabeu que ens encanta els caps de setmana, sobretot particularment el diumenge, fer un viatge cap al futur, llançar la mirada, diguem-ne, de llarga visió, no les gafes del cerca, sinó les gafes de lejos, en aquest cas, i fer una mirada cap als pròxims 10 anys per fer un període de temps més o menys raonable, per plantejar-nos com seran les coses d'aquí a una dècada. Si podem fer-ho, no tenim la bola de visió de futur, però podem plantejar-nos com pot ser el món d'aquí a 10 anys en els diversos aspectes de la vida. Hola, Núria Hart, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui ens volies atacar una qüestió que és molt, que està molt d'actualitat des de fa, podria dir-vos, mig any, una mica més, també per quan es van començar a plantejar determinades polítiques, en aquest cas al voltant de l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, que és la qualitat de l'aire, i que sobretot ens hauria de preocupar.
Ens hauria de preocupar molt perquè, mira, avui seré molt clara, i us diré que els catalans respirem aire tòxic.
Directament.
És així. És un aire que vulnera la normativa europea i les recomanacions que fa l'Organització Mundial de la Salut. I ens hauria de preocupar tots perquè la pol·lució té conseqüències sobre el medi ambient i sobre la nostra salut. La contaminació, penseu que causa i agreuja moltes malalties respiratòries i cardíaques, com els infarts, l'asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, el càncer de pulmó, i fins i tot, ara s'està veient, gràcies a la recerca que s'està fent en aquest camp, que la pol·lució també afecta el nostre cervell, el que seria el desenvolupament neuronal, sobretot en les persones, en els menors, en els nens més petits. I és que Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles de tota Europa, i això suma-li el clima que tenim, que és mediterrani, que és espectacular, sempre tenim bon temps, però això fa, sumat a la poca pluja, que no ajudi gaire a netejar l'atmosfera.
Per tant, panorama d'entrada d'aquells negatius, bastant desolador.
Avui sí, avui no sé si vinc gaire optimista, la part bona és que...
Igual es pot canviar.
Depèn de tots, exacte, això t'anava a dir. S'estan fent moltes coses, des de la recerca en epidemiologia, per conèixer com impacta la contaminació atmosfèrica sobre la nostra salut. També s'està fent molta recerca en modelització, en matemàtiques, per pronosticar els episodis de contaminació i avaluar com poden millorar la situació, les mesures i polítiques ambientals. I també des de la ciutadania, que es queixa, que posa de manifest que hi ha un problema que hem de resoldre entre tots. A Catalunya tenim centres de recerca molt potents, com l'Institut de Salut de Barcelona, IsGlobal, un centre impulsat per l'Obra Social de la Caixa, que porta molts anys, abans era el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental i com a unitat de l'Hospital del Mar, fent estudis a Barcelona i advertint sobre els perills d'aquesta pol·lució.
Ara de seguida us presento tots els convidats que són a l'estudi. Començaré per la Benedict Jackman, que és la segona vegada que ve a RAC1 i no estic convençut d'haver dit bé el seu nom, que és investigadora d'IsGlobal, i si somriu vol dir que no, i membre del Consell Executiu Europeu de la Societat Internacional d'Epidemiologia Ambiental. Benedict, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure com es diu, per no equivocar-me més.
És francès, entonces se dice Benedict Jackman.
Benedict Jackman. Bueno, intentarem.
És difícil, és aquesta eina nasal que sí, a mi em costa moltíssim.
Sí. Per què ens hauria de preocupar ara que la Núria feia el dibuix? Primer, per què ens hauria de preocupar i com és que no hi ha més gent preocupada per aquesta qüestió de la qualitat de l'aire?
A ver, el por qué nos debe preocupar porque, como lo decía Núria, desde hace años sabemos que la contaminación atmosférica causa problemas en la salud.
Uh-huh.
Y algo que me gusta siempre explicar es que causa de dos maneras, de manera aguda y de manera crónica. De manera aguda es cuando hay picos de contaminación, esos días que hay picos, ese mismo día, el día siguiente o dos o tres días después, hay exacerbaciones de enfermedades que ya existían. Por ejemplo, alguien que tenía predisposición a tener un infarto y que ya tenía ahí el coágulo, el día del pico, el coágulo se despega y causa el infarto, por ejemplo. O personas que tienen asma, el que ya tienen asma, el día del pico, ese día se les va a agravar el asma, van a necesitar más medicación o hasta van a necesitar hospitalización por causa de la contaminación. Estos episodios de pico, que era lo que primero se empezó a estudiar en los años 50 y 60, se han ido en Europa, se han ido mejorando un poco porque cada vez hay menos picos de contaminación y son menos altos, pero sigue habiendo y siguen causando muerte y siguen causando hospitalizaciones. Pero luego está el crónico. El crónico se empezó a estudiar hace menos años, hace 20 o 30 años, cuando algunos investigadores en Estados Unidos se dieron cuenta que en las ciudades más contaminadas, aunque no hubiese picos y eso, había más mortalidad. Y a raíz de ahí se han hecho muchos estudios y hemos visto que aún a niveles no muy altos de contaminación, o sea, no necesitamos rebasar las normas, no necesitamos tener un super pico, que a niveles no muy altos, pero de manera continua, es decir, semanas, meses o años, hay efectos en la salud. Y estos efectos, en realidad, al final del año pesan más que los efectos de los picos, por lo menos en ciudades como Barcelona, en Europa. Y estos efectos son muchos y afectan prácticamente todos los órganos y sistemas. Entonces, lo más obvio y evidente es el pulmón, ¿no? Uh-huh. Porque respiramos y se queda ahí. Y entonces se ha visto que la contaminación atmosférica está asociada con una mayor incidencia del asma. Es decir, que no solo causa que el que tiene asma se vaya a empeorar, pero sino que puede causar la enfermedad en sí. Y también puede predisponer al infarto, o sea, hay muchas enfermedades cardiovasculares que están agravadas o que se causan por la contaminación atmosférica. No solo la contaminación, claro, sino en conjunto con otras cosas, pero la contaminación contribuye. Y desde hace unos años nos hemos dado cuenta que no solo se queda en el pulmón y en el corazón, sino que puede ir a muchos otros sistemas. Entonces, todo lo que es perinatal, también ha habido bastante investigación. Se ha visto que las mujeres embarazadas que están más expuestas a contaminación tienen predisposición a tener más parto prematuro, más niños de bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer es muy importante porque es un predictor de salud a largo plazo, ¿no? Que puede ser que 100 gramos no parezca mucho a nivel general, pero 100 gramos puede ser la diferencia entre ir a terapia intensiva o no, dependiendo del qué pesos, y puede ser un marcador de la salud en general. Y luego también está más recientemente todo lo que se ha visto en el cerebro, no solo en niños. Aquí en Barcelona, mis colegas dice y S Global hicieron un estudio muy interesante donde midieron la contaminación en un montón de escuelas en Barcelona y también midieron el desarrollo neurocognitivo de los niños a lo largo de un año en estas escuelas y vieron que los niños que estaban en escuelas menos contaminadas tenían ya al principio un mejor desarrollo neurocognitivo y además esta diferencia fue aumentando a lo largo de un año. Es decir, que empeoraba con el paso del tiempo. Entre más contaminación, menos bueno desarrollo cognitivo. Esto era sobre todo en la memoria, pero en la memoria es uno de los elementos de aprendizaje más importantes.
Afectes en qualsevol de les nostres facetes a la vida, ja des dels més petits fins a malalties
y
cardiovasculars.
También en el cerebro hay estudios que sugieren y estamos estudiando que también está asociado, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, que cada vez es más prevalente, o con otro tipo de demencias. O sea, que estamos a nivel cognitivo, no solo es los niños, estamos en los dos rangos de la vida más susceptibles, los niños y los adultos mayores.
Ara anirem repassant totes les conseqüències sobre la salut, que són moltíssimes, com ja ens explica la Benedic, però també m'agradaria explicar-vos que avui acaba el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona la primera datatón sobre la qualitat de l'aire a la ciutat en el marc de l'exposició Després de la fi del món, que aquí al Via Lliure ja n'hem parlat. Hi ha una seixantena de científics, analistes de dades, estadístics i matemàtics que ara mateix estan treballant per millorar el sistema de predicció de la qualitat de l'aire. Una d'aquestes d'aquestes aplicacions que s'ha fet a un dels centres de recerca catalans, el Barcelona Supercomputing Center, és Calliope, que a partir de dades d'observació de 7 estacions que hi ha repartides per la ciutat, doncs pot saber una mica els nivells de pol·lució que tenim a Barcelona.
El Marc Guevara és investigador pel Barcelona Supercomputing Center. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat tot això,
doncs,
que explicava la Núria?
Ara mateix els participants estan presentant els seus resultats, no? I van estar treballant durant tot el dia, de 10 del matí a 8 de la tarda. Van estar desenvolupant els seus sistemes predictius a partir del nostre sistema Calliope, que predeix la qualitat de l'aire a Barcelona i Espanya les següents 24 i 48 hores, i a partir de les dades d'observació de 7 estacions que estan a Barcelona, ells han estat desenvolupant models matemàtics predictius per intentar veure si són capaços de superar els resultats del nostre sistema. I llavors, en funció de veure quin...
Això és un duel, ara.
És un duel entre el nostre sistema, no?, on es corren un supercomputador, i el que hagin pogut fer, doncs, aquests equips de 5 persones en un total de 8 hores. No?
I, a més, amb molt èxit, perquè jo hi vaig passar pel CCCB, vaig estar parlant amb la gent que hi havia al Datatón, i es veu que quan van llançar la convocatòria van haver fins i tot de seleccionar, perquè es va presentar tanta gent que no tothom hi cabia, desenvolupant aquests models matemàtics per saber, doncs, com és la qualitat de l'aire a Barcelona.
I, d'altra banda, paral·lelament a tot això, ahir va passar una cosa a la ciutat de Barcelona, que és una protesta de què hem parlat i que, per cert, d'aquí una estoneta en tornem a parlar amb el Xavier Teros, que ens farà la història del tramvia, no?
Exacte. Ahir va haver una mobilització per demanar la unió de tramvies, el Trambaix i el Trambesòs, que és una reivindicació històrica a la ciutat que porta molts mals de caps als polítics, i que aquesta setmana, doncs, també ha estat d'actualitat perquè Trias ha forçat Colau a retirar la partida de la connexió del tramvia per la Diagonal per abstenir-se en els pressupostos.
Alfons López, de la Plataforma Qualitat d'Aire i de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Molt bon dia, Alfons.
Molt bon dia.
Per què és tan important, des del vostre punt de vista, aquesta unió, ara que estem parlant de la qualitat de l'aire, aquesta unió de tramvies?
Doncs mira, precisament, totalment d'acord amb el diagnòstic inicial que ha fet la Benedict, que no estem parlant d'un problema de certs episodis, un cop l'any, dos cops l'any, sinó que la nostra actuació com a plataforma qualitat de l'aire el que vol és canviar el model de mobilitat. Tota aquesta contaminació que estan respirant els nostres fills quan surten al pati de l'escola o quan passegen pels carrers, el principal origen és el trànsit rodat, cotxes, motos, camions, etc. Per tant, el nostre model no és només lluita en episodis puntuals, que és el que de moment està fent l'Ajuntament, no?, que últimament s'ha posat en marxa aquest protocol, que quan hi ha un episodi que ens acostem a una situació crítica, deixa d'estar permès circular amb els vehicles que no tenen aquella pegatina que diu les emissions que tenen, sinó que el que hem de tendir és cap a una ciutat on la mobilitat sigui diferent. I el tramvia és una peça clau. Tenim dues xarxes de tramvia per la qual actualment circulen amb emissions zero, completament elèctric, a 27 milions de persones l'any, connectar només els 3.000 metres que disten des d'aquí Francesc Macià fins a Glòries augmentaria aquesta mobilitat elèctrica fins als 60 milions.
El duplicaria una mica més.
Anuals, per tant, pràcticament duplicaria amb un tram molt congestionat on els autobusos actualment estan saturats perquè fan un efecte acordió, perquè la circulació és tan lenta pel seu carril bus, que és molt estret, que fan aquell efecte acordió i tenen una velocitat molt baixa. El tramvia, així molt resumidament, és molt ràpid, duplica la velocitat. El tramvia està tenint unes velocitats de 18-20 km per hora, l'autobús va a 8 km per hora, per tant un servei molt més eficient. És el transport més accessible. Ahir a la manifestació hi havia, si no recordo malament, 4 o 5 entitats de persones amb discapacitat. Per elles és molt important el tramvia perquè és un transport molt ràpid i molt fàcil d'accedir a peu de carrer. No s'han de fer servir escales, graons, etc. I més sostenible per això, perquè és un transport elèctric completament sense emissions al centre de la ciutat. Per tant, el que ahir vam sortir amb una mobilització, jo crec que històrica, vam tenir molt poc temps per muntar-lo, vam valorar amb unes més de 1.000 persones demanant aquesta connexió, que simplement comentaves ara el tema de la discussió política. Nosaltres ho volem treure d'aquí, creiem que hi ha consens social, creiem que hi ha consens tècnic, només falta que la gent que està a l'Ajuntament, doncs, es posi a la feina i acabi de posar-ho en marxa.
Que ha de fer la pregunta impossible. Què és?
Et diran, no ho sortim. Sabem.
Bueno, ja ho sé que no em diran que no ho sabem, però l'he de fer. Perquè la secció es diu d'aquí 10 anys.
Exacte.
Per tant, com serà l'aire de Barcelona d'aquí 10 anys? Resposta
A ver, yo creo que como debería de ser es más limpio.
De acuerdo.
Eso ya lo sabemos, los efectos en la salud lo demuestran, debe de ser más limpio. ¿Cómo será? Eso depende de las medidas que se tomen para disminuir el tráfico. En Barcelona, como lo decía Alfons, la fuente principal es el tráfico automotriz, y entonces para disminuir el tráfico, para disminuir la contaminación, hay que disminuir el tráfico. ¿Y cómo será? Pues depende de las medidas que se tomen y de qué tanto el ciudadano también quiera participar en estas medidas, porque también es importante que el ciudadano esté dispuesto a dejar el coche en casa, que eso va junto. Hay que darle al ciudadano las posibilidades de dejar el coche en casa sin sacrificar su movilidad.
Ara et faré una pregunta que jo crec que és potser és complicada de respondre, perquè ens arriba via xarxes socials i la trobo molt interessant, perquè tu ara deies s'ha de deixar el transport, diguem-ne, individual, però també feia referència al fet que en aquesta ciutat, depèn de per on et moguis, t'afecta molt directament la contaminació, i aquí xoquen dues coses. Ens envia a través de Twitter una persona, diu: el meu fill de 10 anys i jo anem i tornem caminant a l'escola cada dia per la Diagonal. Diu, són 20 minuts per dos trajectes. És desaconsellable? La Diagonal és una via plena de trànsit, per tant estàs molt a prop, però alhora, si estàs fent això de deixar el cotxe, estàs caminant, estàs intentant lluitar contra la contaminació, no?
Sí, hay estudios que han demostrado que el efecto benéfico de del ejercicio, o sea, el caminar, contrarrestas en personas sanas el efecto negativo de la contaminación a corto plazo.
De acuerdo.
Entonces, yo lo que le recomendaría a esta persona es ver si, aunque sacrifique uno o dos minutos, evitar la Diagonal, porque claro, es mejor, si uno tiene la posibilidad, que no siempre se puede, pero si la hay, tomar un camino alterno.
¿Cambia molt d'un carrer a un altre?
Sí, puede ser, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Hay contaminantes que 50 metros disminuye de mitad la concentración. O sea que si camina de una calle a otra, cambia mucho.
Això, el Marc, igual teniu dades?
Exacte, això és un tema que nosaltres ara mateix estem treballant. Nosaltres estem resolent el que vindria a ser la modelització de les concentracions de contaminant a escala de carrer. Per què? Perquè veiem que les diferències de concentració que pot haver entre, per exemple, el carrer Balmes i Enric Granados, on és un carrer totalment peatonal, poden ser molt diferents, però a més també el que volem estudiar és veure com aquesta contaminació va viatjant d'un carrer a l'altre, no?, a través de carrers perpendiculars, i com aquesta contaminació va caient o va baixant, no?, i veure realment si hi ha molt impacte en canviar la ruta, que a priori sí que n'hi ha, no? Però hi ha una mica, tornant a la pregunta que formulàveu de com serà l'aire d'aquí 10 anys, jo el que faig, l'exercici que podem fer, per exemple, és anar als últims 10 anys, no?, i a partir d'aquí fer una extrapolació, no? Llavors
quina
és molt
por.
Curiós,
a veure.
Perquè si no, perquè per exemple, comencem per la part bona, no? Si mirem les partícules gruixudes, no?, el PM10, mirem com als últims 10 anys hi ha hagut unes reduccions importants, i bàsicament és degut a introducció de noves tecnologies o a polítiques que s'han aplicat, no? En aquest cas, pues, combustibles més nets, amb menys contingut de sofre, o aplicació de filtres, per exemple, als vehicles dièsel, no? En canvi, si anem a mirar NO2 als últims 10 anys, veiem que els nivells pràcticament són estables, traient la crisi econòmica. Llavors aquí veiem que una tecnologia que se'ns va...
Perdona, quan dius traient la crisi econòmica, vols dir que quan hi va haver la crisi va caure el consum de cotxe?
Molt poquet, perquè al final la gent segueix tenint que fer servir el cotxe per anar a treballar, però ja va haver-hi una petita baixada que després va tornar a repuntar, no? Una miqueta. I el que veiem és que en aquest cas la tecnologia que se'ns havia donat, que són els Euro 4, els Euro 5 vehicles dièsel, prometien una reducció d'emissió que no era la que prometien, com s'ha vist ara, amb les mesures a carrer, les mesures amb conducció real. Per tant, ara això és una cosa que arrossegarem durant molt de temps. Tenim uns mercats, no?, a Oslo, per exemple, la ciutat d'Oslo, el 2006 s'incentivava la compra de vehicles dièsel, i ara incentiven la de vehicles elèctrics, no?, però la mitjana d'edat d'un cotxe és de 8, 9, 10 anys. Per tant, tot aquest canvi tecnològic requerirà molt de temps i polítiques encertades. Polítiques encertades vol dir polítiques que s'han d'avaluar. Nosaltres el que fem els nostres models matemàtics és justament avaluar polítiques de qualitat de l'aire, perquè abans d'implementar-les puguem ja veure quin és l'impacte que tindran i quina és la línia a seguir, no?
I, Alfons, què us agradaria, perdoneu, que passés en 10 anys, no?, perquè aquesta qualitat de l'aire millorés?
Doncs, precisament d'això el que es tracta és fer canvis efectius. Per exemple, es parla molt de potenciar el cotxe elèctric. Ni els països que més han invertit en renovació del parc de cotxes per passar l'elèctric han aconseguit que més del 8-10% de cotxes de la ciutat siguin elèctrics. No podem esperar 15, 20 anys, 25 anys a que tots els cotxes que circulen per la D1 siguin elèctrics.
Aixeca el dit la Benedicta.
Sí, es que, sí. Además, yo quiero decir que el coche eléctrico no necesariamente es la solución de oro. ¿Por qué? Porque si uno compara un coche, un coche de gasolina limpio, la mitad de la contaminación viene de la emisión, pero la otra mitad no, la otra mitad viene de los frenos y de la erosión de la calle. Eso con un coche eléctrico se empeora un poco porque el coche eléctrico además es más pesado que el coche. Entonces, claro, entre un coche eléctrico y un coche de gasolina preferimos el coche eléctrico porque al
pero
final...
Pero no es emisión cero.
Pero no es emisión, es emisión, es emisión por el tubo de escape,
sí,
cero,
sí, sí.
Pero no es contaminación cero, porque
tant,
sigue...
transport col·lectiu,
sí.
Eliminació d'aquells vehicles més contaminants, recordem el frau dièsel, hi ha aquestes enganxines de colors que porten els cotxes, però això no recull les emissions reals, perquè hi ha hagut empreses que han estat falsejant els estudis, i després la nostra campanya Menys Cotxes, Més Salut, que es diu Menys Cotxes, no Millors Cotxes, sinó Menys Cotxes a la ciutat, planteja un peatge de congestió, com el de Londres, és a dir, que els vehicles que vulguin entrar en l'àmbit de les rondes hagin de pagar una taxa, de manera que aconseguim reduir realment la quantitat de vehicle particular a dintre la ciutat.
Jo us diré una cosa que és estrictament veritat, des de fa un any aproximadament, o dos anys, que cada cop que parlem d'aquesta qüestió hi ha gent que comença... salten espurnes i a més m'encanta perquè és un tema que interessa molta gent i molta gent es fa moltes preguntes, o sigui, només arriben preguntes, no? I moltes reflexions que a mi em semblen molt, molt interessants. Per exemple, ara que fèieu aquesta referència de no hi ha vehicles d'emissió absolutament zero, no? Deia el Joan a través de Twitter, potser no és millor, en comptes de posar el tramvia, posar-hi senzillament els autobusos elèctrics, diu, així no es treu una part d'espai de caminar, i té una, vaja, i té algun, uns efectes similars, diu, tot depèn de l'amplada dels carrers, on hi ha més a travessar de Gràcia o la Diagonal, clar, és molt divers, no? No sé què respondries
això al fons. El tramvia està plantejat, la proposta que hi ha és treure només un carril de cotxe, només ocuparia aquest espai, i la proposta del bus elèctric pensem que perpetua aquest efecte que us dic de l'avinguda Diagonal congestionada. Passar de tenir un bus que funciona a gasolina amb un bus que funciona a piles no suposa que canvia la modalitat. En canvi, connectar dos xarxes que ja existeixen que dona cobertura a 9 municipis sense transbordaments, amb aquesta velocitat ampliada que us deia, creiem que és la solució òptima.
Una altra pregunta que em fan molt, i els motoristes, clar, és una ciutat amb molta moto, però ja no des del punt de vista, diguem-ne, del que contaminen. Diu, ara quan hi havia aquest oient que deia jo vaig caminant cada dia a l'escola, hi ha molta gent que entra a la ciutat de Barcelona durant 20 o 25 minuts al darrere dels cotxes. Tota aquesta gent, ve a dir que tu coneixes molt bé la part, diguem-ne, física, un motorista que fa cada dia aquest trajecte al darrere de cotxes i cotxes i cotxes, quin efecte té per la seva salut?
Sí, en realidad faltan estudios para saber realmente cuáles son los efectos. Claro, estar detrás de un tubo de escape durante 20-25 minutos no puede ser a largo plazo bueno para la salud.
O una bicicleta también, una bicicleta. Me va darrere,
sí,
del...
pero la bicicleta está haciendo ejercicio. Ah, i com lo hemos visto...
Si hauríem d'inventar motos que estiguessis pedalant alhora.
Sí, no, bueno, ja existeix la bici.
Sí, no, però, bici, però una mica, no? Més ràpid que la bici.
Sí, no, perquè eso, en estudios que se han hecho
perquè entrar,
en IES Global...
Sí, home, però entrar per la Gran Via, diguem-ne, des de Badalona, per entendre'ns, o des del Garraf amb una bicicleta, seria complicat.
Que molt moviment en motocicleta per Barcelona es podria substituir molt fàcilment.
Segur que sí, però jo deia gent que entra i fa aquest recorregut des del fort de la ciutat de Barcelona, jo crec que igual si posem bicicletes a la C58, alguns mataràs si comencem a donar aquests...
No, però abans que dieu, no? El cotxe elèctric pesa més i per tant doncs contamina més pel que fa a la frenada, tots aquests aspectes que apuntàveu, si ens fixem en la motocicleta, que n'hi ha moltes a Barcelona, ara ho deia el Xavi, podríem dir que també contaminen menys perquè pesen menys i...
Depèn del... És que tot al final depèn del contaminant el que estiguis mirant, no? En el cas de les motocicletes el problema és que a nivell legislatiu, per exemple, tu mires cotxes i tens directiva Euro 4, Euro 5 molt, molt restrictives, les motocicletes es van quedar Euro 2, i per exemple les de dos temps, les que tenen la matrícula groga, combinen el combustible amb fuel, amb oli també, crema en oli, això implica que tens moltes més emissions de compostos orgànics volàtils, que a la vegada vol dir que tens més potencials perquè et formin partícules secundàries, que són les més fines, que són les que tenen un impacte més gran a la salut. Per tant, aquí ja no és una qüestió de pes, sinó és una qüestió de tecnologia i de combustible que es fa servir, i per tant és un impacte molt gran.
Clar, és que aquest problema, realment, la qualitat de l'aire és supercomplex. Abans dèieu, no, la crisi, el 2010...
I no és només el transport, perquè, clar, si en comencés a afectar... Home, hi ha una referència que tu mateixa em deies abans, Núria, que són els ports, per exemple, no? Mm-hmm. No és el transport, diguem-ne, només urbà o d'individual, no?
Port de Barcelona, Port de Tarragona, no? Són fonts de contaminació importants.
Importants. I aquell tema que a vegades queda una mica oblidat, que és el tema de l'ozó troposfèric, també, que, per exemple, pateixen a la zona de la Plana de Vic i al Vallès, que són simplement els contaminants de l'àrea metropolitana que van ser traslladats a poc a poc cap a la zona interior de Catalunya i allà, per una sèrie de reaccions químiques que vosaltres coneixereu més que jo, es transformen en ozó, que és un gas molt irritant. Mm-hmm. Vull dir, estem provocant un episodi greu de qualitat de l'aire a zones que estan a 100-200 quilòmetres de la ciutat per aquest efecte.
Nosaltres, de fet, hem fet un estudi de veure quina era la contribució del trànsit de Barcelona a l'ozó que es forma, doncs, per exemple, a la Plana de Vic, i hem descobert que hi ha una contribució molt elevada. I de la mateixa manera podríem fer estudis similars de veure quin és l'impacte del trànsit, doncs, a ciutats com Terrassa o Sabadell, on mesures locals de qualitat de l'aire poden tenir un impacte més limitat, perquè la contribució que ve de fora és molt gran. Com dieu, és un problema que és molt complex, que genera moltes preguntes i que per respondre-les el que necessites fer és aplicar models i combinació de diferents models per poder veure, fer-te preguntes. Quants superblocs hauríem de muntar a Barcelona? Quin percentatge...
Superblocs?
Superilles.
Ah, d'acord.
Dit en anglès el concepte. O quin és l'impacte de la low emission zone, de la zona de baixes emissions que s'està implementant a Barcelona. Tot això s'ha de quantificar i llavors el que s'ha de fer és combinar diferents models de trànsit, models meteorològics d'emissions, models epidemiològics també, per veure quin és el cost-benefici, no, d'aquestes accions, perquè potser veus que t'has desgastat molts diners però al final no acaba tenint tant impacte com una altra cosa, no? És molt, molt, molt important tenir sistemes, no?, per poder posar totes aquestes preguntes i obtenir una sèrie de respostes amb valor numèric específic.
Hi ha una altra reflexió que ens fan, clar, des d'alguns oients, per exemple, que no són de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, per exemple, el Morell, diu, en zona nord de la petroquímica de Tarragona, diu, els nous estudis, això ho desconec, ho estic llegint d'un missatge d'un oient, els nous estudis de qualitat de l'aire estan tornant a detectar, diu, concentracions d'1,3 butadiè, que no sé si això ho teniu controlat, diu, més enllà de Barcelona també patim la qualitat de l'aire.
Exactament, a Tarragona tens tota la indústria petroquímica i llavors també entenc que després de l'època de la crisi hi ha una reactivació de l'economia industrial i per tant doncs tornen a sortir problemes que potser s'havien...
I després els efectes que té la pròpia àrea metropolitana, que no es deuen tancar només a l'àrea metropolitana, això es deu desplaçar a la resta del territori. No. Benedict, fas que sí?
Sí, sí, sí.
Però hi ha càlculs sobre això?
Sí, és el que deia, que nosaltres hem fet estudis per quantificar les emissions de trànsit de Barcelona, quin impacte tenen a l'ozó que es forma a Vic i que arriba a Vic, no? I
arriba però pot arribar fins a Vic?
Clar, no, pot no.
Arriba.
Arriba, clar, a Vic no hi ha res localment que generi aquest ozó, no? L'ozó és un contaminant secundari, no? I llavors totes les emissions primàries que viatgen cap a Vic, no?, des de Barcelona, tot aquest plomall, doncs allà arriba ja amb la formació d'ozó fet i allà és on es disparen les concentracions, no?
Missatge de la Marta a través del correu electrònic del Via Lliure, via.lliure@recu.net, diu, bon dia, em dic Marta, voldria que em donéssim la solució. Això, aquesta entrada és potent. Ja. Diu, si vaig, però ja veureu per on va, si vaig amb transport públic a treballar, trigo una hora o més en cas que perdi l'autobús, o més en cas que perdi l'autobús. Si vaig en cotxe, trigo un quart d'hora. Què faig?
Bueno, la resposta no és fàcil, clar, transport públic no pot respondre a...
Estem parlant de tres quarts d'hora d'anada i de tornada cada dia, perduts, diguem-ne.
No pot respondre a les necessitats de cadascuna de les persones, no? No podem tenir infinites línies d'autobús que vagin de tots els punts de la ciutat a tota la resta de punts. Naturalment, dintre les nostres demandes està la millora de la xarxa de desplaçament, i això passa per la reducció del trànsit en cotxe privat. S'està parlant, el Pla de Mobilitat de Barcelona planteja reduir un 20% la quantitat de cotxes que circulen per l'any 2020, si no recordo malament, i l'ús del cotxe està creixent. clar, polítiques tarifàries que pugen els preus no ajuden, a la xarxa ortogonal, que és aquesta xarxa d'autobusos que havia de permetre els desplaçaments molt més lògics, no? Jo he d'anar fins aquí, fer un transbordo, i en dos autobusos m'implanto a qualsevol espai de Barcelona, s'ha d'acabar d'implantar i s'ha de guanyar en velocitat i efectivitat, i s'ha de potenciar molt més la circulació segura en bicicleta. I quan realment, pues, si ho necessites agafar el cotxe, pues, s'ha d'agafar el cotxe. Tampoc el cotxe no és una màquina maligna que nosaltres criminalitzem. El que sí que pensem que ha de ser l'última opció, i que han d'haver-hi altres, i que segurament hi ha molta gent que fa servir el cotxe, i que si algun dia s'anima a fer servir el transport públic, veu que s'estalvia fum, s'estalvia mals humors, s'estalvia el temps d'aparcar.
No, ai, sí, el mal humor, eh? El mal humor, això és important.
No recordo la cifra, però hi ha un estudi que...
Però també diré una cosa, qui té mal humor, a vegades el transport públic també el té, el mal humor.
Hi ha una part molt important del temps que es passa al cotxe, que es passa buscant aparcament.
Sí, sí, tant.
Potser fas un desplaçament de mitja hora i després dediques mitja hora més a buscar aparcament.
Passen 5 minuts de 11:45 del matí, és un debat interessantíssim, i evidentment cada cop que fem es demostra que té molt interès pels oients, i que evidentment haurem de repetir, em sembla, un dels grans reptes de la pròxima dècada, sens dubte, al nostre país. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, la Benedict Jackman, investigadora d'IS Global, l'Alfons López, de la plataforma Qualitat i Aire, i d'aquesta Confederació de Veïns de Catalunya, i el Marc Guevara, doctor en Enginyeria Ambiental pel Barcelona Supercomputing Center. Moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos. I, evidentment, a la Núria Hart.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí 15 dies. Passen 5 minuts de 11:45, de seguida el tramvia, segons Xavier Teros.
RAC 1. El 6 de febrer, gran gala de carnaval al Palau de la Música Catalana, amb napolitanes italianes i la millor música del Brasil amb orquestra simfònica. Entrades a palaumusica.cat.
I l'11 de febrer, el millor cinema de Hollywood a l'Auditori de Barcelona, amb les millors bandes sonores de la història del cine. Entrades a auditori.cat.
Música de qualitat amb Fundación Excelentia.
Saps què pots fer amb 8.000 euros? Perquè 8.000 euros serà el que t'estalviaràs quan compris el teu Nissan Qashqai 4x4 a la liquidació d'estocs de Nico Center. Estan de liquidació. Només 12 unitats del Nissan Qashqai 4x4. Nico Center. Nou concessionari oficial Nissan a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
Les rebaixes més increïbles t'esperen al centre comercial La Maquinista.
Vine a La Maquinista a partir del 7 de gener i descobreix les millors ofertes en moda, bellesa, electrònica i llar.
I trobaràs descomptes impressionants de fins un 70% en més de 100 marques, a més de la millor oferta en oci i restauració.
Només a La Maquinista. Unexpected sales.
Lamaquinista.com.
Decideixes comprar un cotxe nou, així que...
T'acostes al concessionari del barri, vols més opcions, en consultes un altre, per si de cas un altre, el teu cunyat en coneix un que diu que és millor, i has vist tot el que volies, et toca negociar i negociar, i mentrestant el temps va passant.
O entres a carnovo.com, compares totes les ofertes, et quedes amb la millor i ja ho tens. Aconsegueix les millors ofertes de concessionaris oficials en menys de 24 hores a carnovo.com. Carnovo, la nova manera de comprar el teu cotxe nou.
A RAC 1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
11:45 del matí. I a aquesta hora, al Via Lliure, obrim l'espai que ens agrada saludar el que és el cronista de capçalera del programa. Què tal, Xavier Teros? Bon dia.
Hola, bon dia.
En una setmana que ens ha interessat molt una qüestió, ahir precisament en parlàvem, ahir va haver-hi una manifestació a la ciutat de Barcelona per reclamar que s'unissin els dos tramvies, diguem-ne, i és veritat que la ciutat tenim la sensació que el tramvia era un símbol de la ciutat de Barcelona en algun moment de la seva història, que va desaparèixer, va tornar, i just també aquesta setmana hi ha hagut la notícia al voltant del tramvia blau, que tanca almenys durant uns mesos. I ens hem estat preguntant quina és la història que té el tramvia, que com a element icònic va semblar que tenia els dies comptats en un moment de la història, i ara torna a ser part del debat públic. Però el tramvia és més o menys modern, no?
El tramvia és una cosa que apareix a principis del XIX, o sigui, modern relativament,
sí.
I de fet és el primer mitjà de transport, o un dels primers mitjans de transport estrictament urbans. Fins a la seva aplicació, a les ciutats només existien els cotxes de lloguer, que eren una mena de taxis a cavall, i els òmnibus, que eren una mena de diligències urbanes. A diferència d'aquells, el tramvia permetia desplaçar molts viatgers alhora de manera col·lectiva i amb parades reglamentades, amb un preu fix establert i uns horaris de pas.
Això està molt bé, perquè me'n recordo jo quan jo sempre recomano algunes sèries a vegades, no? I hi ha una que a mi m'encanta sobre la ciutat de Nova York, que és de Nick, que parla sobre un hospital, que és el Knickerbocker, i es veu en aquell moment com les ambulàncies eren tirades a cavall.
Sí, sí,
no? Mai, no sempre tot ha estat igual, no? I allà no, s'estava començant a construir fins i tot el primer metro, no? I estem veient com es transforma la ciutat en el mateix moment. Per tant, estaríem parlant que el tramvia, amb aquesta idea d'un tren que circula pel centre d'una ciutat, amb rails però amb connexió elèctrica, és de principis del XIX.
Aviam, els primers tramvies no tenien connexió elèctrica,
anaven tirats a cavall.
Anaven tirats a cavall.
D'acord.
I el que els diferenciava de la resta de vehicles que anaven en aquell moment pel carrer era que anaven per uns rails d'acer, de tal manera que tenien un recorregut fixe, no podien sortir-se del seu recorregut. I, sobretot, que fins aquell moment el que teníem era una sèrie de mitjans de transport, diguem-ne, de tracció de sang, que és com es diu la tracció de cavalls. El tramvia va ser el primer en què tu tenies una parada i sabies que cada X temps passava per allí un tramvia i el podies agafar.
D'on ve? Quins són els primers llocs on apareix el tramvia?
Bé, els primers tramvies de la història van començar a circular pel País de Gales l'any 1807, ja dèiem, a principis
molt,
del segle XIX.
Molt a principis del XIX, eh?
Molt a principis del XIX, i el 1832 ja funcionaven a Nova York.
I a Barcelona?
A Barcelona aquest nou sistema arriba l'estiu de 1872 de mà de l'empresa britànica Barcelona Tramway. Els nous vehicles eren uns vagons de fusta de dos pisos. El segon era descobert...
Eren de dos pisos?
Eren de dos pisos, com els d'Anglaterra.
Mm-hmm.
De fet, aquests vagons van ser importats de la Gran Bretanya.
Sí.
I eren pues, com aquests autobusos de dos pisos que hem vist tota la vida,
sí,
però amb uns rails i tirats per un tir de cavalls.
Mm-hmm.
De fet, el segon pis es coneixia com l'Imperial.
Carai.
I l'Imperial sortia més barat. Si pujaves a dalt,
ah, sí?
Sortia el bitllet una mica més barat que si viatjaves a baix.
Però si es veu millor a dalt.
Sí, bé, però mira, les coses funcionaven així. Circulaven per uns rails d'acer incrustats a l'asfalt dels carrers i anaven arrastrats cadascun d'ells per quatre cavalls.
Mm-hmm.
Aquesta primera línia unia Barcelona amb la vila, llavors independent de Gràcia.
D'acord, o sigui, la primera línia de tramvia és Barcelona-Gràcia.
De fet, aquest recorregut pels nostres oients més curiosos, es va convertir en un clàssic que anys més tard, el 1908, va filmar un dels pioners del cinema català, com era el Ricardo Baños.
Mira, t'ho anava a dir perquè jo tenia a la retina aquella imatge de la Rambla de Barcelona.
Sí, com molta gent, Barcelona en tramvia.
Ah, això mateix.
Curiosament, molta gent té la imatge de la Rambla, però la filmació comença al Passeig de Gràcia.
Sí, sí.
I més o menys el paisatge físic que et mostra el Baños a l'any 1908 tampoc era gaire diferent del que podia tenir el 1872 quan es va inaugurar.
Mm-hmm. I després hi ha aquella imatge de la gent molt encuriosida mirant a càmera, saludant, traient-se el barret.
Fins i tot dels dos amics que fan la broma d'agafar-se per la mà,
sí,
una a cada costat de la via i no saben si decidir-se.
Davant enrere.
Et dona una mica de ganes de que el tramvia els enxampi. Ara. Home, ja prou.
Què passa quan... clar, després en parlem, però el tramvia ha generat moltes incidències. Suposo que la preparació de la ciutat va en línia això, no? Si es posa una via i,
sí,
a més a més, no sé si el carrer se'l canvia una mica, hi ha alguna transformació més, no?
Clar, mira, el dia de la inauguració de la primera línia van haver de podar els arbres de la Rambla per evitar incidències,
clar,
perquè, com us he dit abans, el pis de dalt era l'Imperial, que no anava cobert, i si no et podies anar fotent totes les branques
dels arbres. No anava cobert, d'acord.
No, no anava cobert.
Clar, si plou, res. D'acord.
L'alcalde Rius i Taulet, el futur promotor de l'Exposició Universal de 1888, viatjava en un dels sis vagons que avançava lentament cap a Gràcia.
Uh-huh.
En un dels imperials, és a dir, amb aquests segons pisos descobert, en un d'ells anava instal·lada una orquestrina que va estar tocant durant tot el viatge.
Hosti. L'orquestra del Titanic, allà.
Més o menys. Rius i Taulet havia fet publicar un ban on amenaçava amb dures sancions els amos dels carruatges que no cedissin el pas al tramvia.
Bona.
O els brètols que posessin pedretes a les vies. Bona. O interceptessin de qualsevol altra manera la línia.
Ja sabien que a la ciutat de Barcelona això podia passar.
Sí, a més és curiós perquè ja els hi donaven idees, perquè home, encara no s'havia inaugurat el servei i els hi deien que sobretot no
això
posessin
no
pedretes. El matí següent va començar a funcionar regularment la línia,
sí.
Oferia un vehicle cada 3 minuts, el que dèiem.
Déu-n'hi-do.
Tenia una regularitat força bona per l'època.
És com el metro d'ara.
Més o menys.
Sí.
Des de les 7 del matí a les 10 de la nit.
Hosti,
també déu-n'hi-do el servei que donava.
Uf.
El bitllet costava un preu diferent segons on baixaves.
Mm-hmm.
Això era una mica liu. El recorregut sencer, però, costava 20 cèntims. I com us deia abans, si viatjaves en l'Imperial,
a la intempèrie,
sortia més barat. Hello, Railroad.
Is this the railroad? Suposo que la ciutat de Barcelona va encarant aquest nou transport. Després, insisteixo, parlarem d'accidents, perquè se'n van produir molts. Per això que deia, no? Ja el propi alcalde ja deia, compte,
sí,
deixeu passar, eh? Sobretot deixeu passar el tramvia.
I no poseu pedretes.
No poseu pedretes. Però es va fent popular, suposo que la gent detecta que allò és un sistema de transport que funciona molt bé.
De fet, es va fer popular molt ràpid.
Sí?
Sí. Pocs mesos després, em sembla que van ser 3 mesos després,
sí,
de la inauguració del tramvia de Gràcia,
sí,
s'inaugurava una segona línia,
mm-hmm,
aquesta mítica, que era la línia que anava des de la Boqueria,
sí,
fins a la Barceloneta.
Cap
i que anava als banys.
Ah!
Els famosos banys. I passava per el que era, diguem-ne, el districte financer de Barcelona.
D'acord.
En aquell moment. Pensem que el que era el carrer Ample i el que era el passeig de Colón,
uh-huh,
estava ple d'indústries navieres,
uh-huh,
de gent que es dedicava al transport. La plaça Palau era un lloc de contractació importantíssim, allí hi havia dues estacions de ferrocarril, l'antiga de Mataró i la nova de l'estació de França, i després hi havia tot el port. És a dir, a diferència de l'altre trajecte, que era una mica per contentar els burgesos de Barcelona.
Cara a la galeria.
Cara a la galeria, sí. En canvi que aquesta segona línia sí que tenia una importància enorme. Però pels barcelonins, mm, més que això, aquell tramvia es va convertir en històric perquè era el que anava a la platja.
Ah, clar.
I era el que anava a la platja, a més, amb un tipus de vagó que es va conèixer com jardineres, que era una mica com a l'Imperial, però aquest no tenia ni parets ni sostre.
Hosti.
I anaves a l'estiu. A l'estiu anaves, pues, bueno, prenent la fresca.
Una mica una gàbia, diguem-ne. No només hi havia les estructures, gairebé.
Però fins i tot les descripcions que tenim de l'època ens deien que el públic baixava, prenia un... comprava un refresc o comprava el que fos, tornava a pujar... És a dir, li donava un aire a l'estiu,
sí,
que feia que molta gent se'n recordi de les jardineres.
No sé si en aquesta mateixa, jo crec que si en aquesta mateixa vídeo que mirarem de penjar-lo a través de les xarxes socials...
El podeu trobar al YouTube, eh?
Mm-hmm, es veu com puja la gent també, no?, en marxa.
Sí,
pugen i baixen,
sí, sí,
amb una certa normalitat. Aquesta és la segona línia, diguem-ne, la línia de la platja, que et portava a la platja, i n'hi va haver-hi més.
El 1874, 2 anys més tard, entra en servei la tercera línia que connectava el Pla de Palau amb el Poble Nou, passant per l'Avinguda Icària fins al carrer Taulat. Molts anys més tard, el 1958, al final del seu trajecte, es trobava davant mateix d'una bodega que es deia la Licoreria, on tenien un lloro portat de la Guinea Equatorial. Per què dic això? Doncs bé, aquest animal va aprendre a imitar el xiulet de sortida dels tramvies,
oh,
de les línies 36 i 52, provocant diversos ensurts i maldecaps als conductors i a la policia municipal.
El maleït lloro, eh?
De fet, es va fer tan famós que es va convertir en el lloro del 36,
mm-hmm,
i va ser un personatge famós i apreciat pel barri fins que va morir. De fet, des de l'any 1997, quan cada any, quan és la festa major del Poble Nou,
sí,
un dels gegants que surt a la rua,
sí,
és una cacatua grisa amb gorra de tramviaire, que és el lloro del 36.
El lloro del 36.
I no sé si el deuen tenir, però durant un temps aquell lloro el van dissecar i estava,
ai,
a la licoreria i el veies dintre de la seva gàbia.
Ai, calla.
O sigui, és un personatge que és com la Monyos, però amb lloro.
Està bé. Com la Monyos, però amb lloro, eh? Em quedo amb la frase. Aquesta és la tercera, crec que m'has dit,
aquesta
línia.
Aquesta és la tercera, sí.
I encara n'hi ha una
altra?
De fet,
la quarta es va inaugurar el 1875,
sí,
connectava Barcelona amb aquell moment, aquella, la barriada suburbial i perifèrica de de Sants,
sí,
passava d'anada pel carrer Hospital i de tornada pel carrer del Carme, sortia pel desaparegut portal de Sant Antoni i agafava la vella carretera de Madrid, l'actual avinguda Mistral, però, i la carretera de Sants.
M'estàs dient que hi havia carrerons relativament petits on passava el tramvia, llavors?
De fet, el tramvia passava per qualsevol lloc.
Perquè el carrer del Carme no és un carrer molt ample, tampoc.
Penseu que la segona línia, la de 1872, la que anava a la platja, al principi, encara, quan es va inaugurar, encara no existia el Passeig Colón.
Ah, clar, construeixen al voltant.
Anava i tornava pel carrer Ample. Uh-huh. Imagineu-vos el que tenia que ser pel carrer Ample, que malgrat aquest nom no és que sigui gaire ample,
gens.
Quan tenien que creuar-se un tramvia que anava d'anada i un altre de tornada.
I de moment tot això, en què m'estàs dibuixant, encara és a cavall. Quan arriba la part elèctrica, diguem?
Bueno, el 1877 començava a circular un altre d'aquests tramvies històrics, que era la línia de circunvalació. La línia de circunvalació anava per les rondes de Sant Pau, de Sant Antoni i de Sant Pere, i va ser la primera en electrificar-se.
D'acord.
La més popular i més tard batejada amb el número 29. Mm. Segur que la gent gran que ens estigui escoltant li sona, perquè degut a que tenia aquest recorregut circular, va aparèixer l'expressió, la frase feta, donar més voltes que el 29.
Noi, frase... dones més voltes que el 29.
Exacte.
I això, per tant, s'està estenent el tramvia, que ja funciona molt bé per la ciutat de Barcelona, comença a electrificar-se també en ciutats o pobles veïns. Cap a on més s'extén?
Bé, abans que s'electrifiqui del tot, hi haurà un petit període en què els cavalls estaran en competència amb un altre tipus de força motriu per moure els vehicles, no? Que és el vapor.
Ah, d'acord.
De fet, l'any de 1877 va començar també a circular el nou tramvia Sant Andreu del Palomar, que com a gran novetat, en comptes de cavalls, era mogut per una màquina de vapor.
D'acord.
En els dos anys següents, el tramvia va arribar a Sant Gervasi, a Sarrià i a les Corts. De fet, el darrer municipi a connectar-se en aquesta xarxa va ser Horta. El 46, que era la línia d'Horta, començava a la plaça Urquinaona i acabava al costat de la plaça Eivissa.
Home! Magnífica plaça Eivissa d'Horta.
Davant d'un dels bars de capçalera d'aquesta ciutat, que és el Quimet.
El Quimet, i tant.
Doncs bé, el Quimet també era conegut com el bar del lloro.
Per què?
Perquè igual també? Que a Poblenou també tenien un animal que imitava el xiulet de la sortida del tramvia.
Prou. De lloros, no? Imitadors.
Sí,
de ciutat,
els lloros imitadors.
Hosti, tu. En aquesta època de 19, ens estem acostant al segle XX, això també comença a aparèixer uns cotxes, m'ha explicat que es diuen Rippert. Què són els Rippert?
Eren uns carruatges amb rodes molt semblants al tramvia, però amb la gràcia de que com que no anava amb rails, encara podia anar per carrers més estrets.
Clar.
El Rippert no el tiraven cavalls, sinó mules, i això feia, junt amb el fet de que s'estalviaven tot l'establiment
de
la via, feia que el bitllet fos molt més econòmic.
Barato,
era més barat.
A
més, hi havia en aquella època el ferrocarril de Sarrià i el tramvia de vapor de Sant Andreu.
I aquí és quan jo preguntava quan es comença a electrificar, perquè em sembla que hi ha un personatge important del món dels tramvies que fa un viatge per Europa i se n'adona que el futur és l'electricitat.
Doncs
ni
sí.
El vapor ni el cavall, diguem-ne.
Doncs sí. La competència entre el vapor i els cavalls va durar molt poquet. El 1885, el director d'una de les diverses empreses que donaven el servei, la companyia de tramvies de Barcelona, Eixample i Gràcia, va fer un viatge per Europa i va tornar obsessionat per la idea d'electrificar el tramvia. Barcelona, per a fer-ho, va escollir el sistema del cablejat aeri, en el qual el vehicle pren la corrent d'un cable suspès mitjançant un trolley.
Ens hem d'imaginar una Barcelona plena de cables per tot arreu.
Per tot arreu. De fet, es considerava que era una de les ciutats més electrificades d'Europa, que tenia moltes línies de tramvia. De tot aquell marasme de cables que cobria els carrers de banda i banda, curiosament, encara queden molts rosetons i ganxos de retenció a les parets dels nostres edificis.
Ah, per tant, si trobem alguna d'aquestes coses a alguna paret, direm, home, per aquí passava el tramvia,
sí,
hi havia el cable.
De totes maneres, no teniu que buscar gaire, perquè pràcticament va quedar tota la instal·lació. Van treure els cables, però els ganxos i els rosetons van quedar allí. Amb la qual cosa, teniu carrers on pràcticament cada X metres teniu una peça d'aquestes. Per veure-la és fàcil. Estan més o menys a uns 5 metres d'alçada, més o menys entre el primer i el segon pis, i són unes peces que ja veureu que estan molt rovellades, algunes són ganxos, altres són com unes politxes, n'hi ha de diferents models, perquè també són de diferents èpoques, però estan totes.
carreteros. Però el que passa és que aquí la crítica, ara, irònicament, però la crítica fàcil seria dir que, home, podrien haver-ho netejat, però és que ara són peces de museu.
Són peces de museu, sí. És exactament igual. Barcelona té moltes peces incrustades que la gent no reconeix.
Clar, però si el que és brutícia en un moment donat, si ho deixes prou temps, forma part de...
Es transforma en història i patrimoni.
Exacte.
Bueno, patrimoni no ho sé perquè no sé si està protegit.
Ah, no?
No. Hi ha llocs com les Rondes, com Gran de Gràcia, com la carretera de Sants,
sí,
que si us hi fixeu, pràcticament estan totes.
A tot arreu. Anem a parlar d'altres coses, del que ha implicat el tramvia per la vida, jo diria, social i fins i tot d'un cert de nervi de la ciutat, de la part obrera. Dels tramviaires.
Sí, els tramviaires...
Molta tensió a la ciutat amb les vagues.
Els tramviaires, durant una època, es van convertir en una d'aquelles feines simbòliques de lo que era el moviment obrer a Catalunya. Els tramviaires van prendre consciència molt aviat del seu poder i es van convertir en els protagonistes dels molts conflictes laborals que va viure la ciutat, com la vaga general de 1902 o la campanya a favor de la jornada de 8 hores de 1903.
Jornada de 8 hores, eh?
La jornada de 8 hores.
El 1903.
Tot i que els incidents més famosos es van donar molts anys després i van ser els dos boicots durant el franquisme que van dur a terme els barcelonins els anys 1951 i 1957.
Això era pel preu, no? Quan els hi havien pujat i van dir fins aquí.
Teòricament era pel preu, sí, el motiu que va provocar aquest boicot, i en el cas de l'any 51, no sols pel preu, sinó per l'agravi comparatiu que suposava que no haguessin pujat els preus dels tramvies de Madrid i si els de Barcelona, però
em sona,
en realitat...
Això. Em sona, sí, d'altres temes.
Sí, però en realitat eren una protesta contra el franquisme i contra les duríssimes condicions de vida que s'havien viscut durant la postguerra.
Anem amb una de les coses que han marcat també la vida del tramvia a la ciutat de Barcelona, que són els accidents. Que és el que deia al principi. Ja, sí. Això ja comença malament. Que és quan et diuen, quan l'alcalde diu, sobretot, no poseu pedretes.
No poseu pedretes.
Sobretot, deixeu passar el tramvia. I clar, i això et genera sempre problemes.
Sempre problemes, i en aquest cas tenim a un personatge que és una mica com el que dèiem en Rius i Taulet. Rius i Taulet és la gran figura de l'exposició del 88. Doncs, entre 1904 i 1931, que es considera l'edat d'or del tramvia, qui manava la companyia era Mariano Foronda, que d'alguna manera va ser l'equivalent de Rius i Taulet, però amb l'exposició del 29. Va ser el director de l'exposició internacional de 1929. De fet, el tramvia en aquells anys era el mitjà de transport preferit pels barcelonins. Cada línia estava senyalitzada amb un color perquè la majoria de la població de Barcelona en aquell moment no sabia llegir. Llavors, la manera de reconèixer quin era el seu tramvia, més que pel número, era pel color del fons d'aquest número. El tramvia era molt popular, però a la vegada tenia molt mala fama, perquè els accidents eren molt freqüents. Rodes i troles treien grosses espurnes cada vegada que passaven, els vehicles d'anada i de tornada passaven fregant l'un de l'altre.
Què dius ara?
Això feia que molts passatgers estiguessin que anar refugiant, perquè anaven literalment penjats de les portes.
Hosti,
els nens provaven de viatjar de franc agafats als guardafangs, eren habituals els atropellaments i les caigudes, per això al tramvia de Sants li deien el rei Herodes.
No fotis!
Sí, perquè matava molts nens.
Oh! Perdona, o sigui, la gent de Sants li deia el tramvia
el
rei Herodes.
Li deien el rei Herodes.
Ostres, que bèstia.
Perquè era una barriada de migrants, i per tant era una barriada que estava plena de criatures, però i les criatures els enganxaven amb certa assiduïtat.
Opa, fixa't la capacitat de reacció de la gent, que en comptes de posar el crit al cel per al drama dels nens, li foten el tramvia rei Herodes.
El rei Herodes.
Que és un punt gairebé d'humor negríssim, diguem-ne.
Sí, sí, però bueno, també és important. És part de la, sí, sí, de la personalitat d'aquesta ciutat.
De Barcelona,
de
sí.
De fet, no era l'únic. El de Sant Andreu era conegut com la guillotina.
No fot. Sí, però quin desastre. Clar, però aquí hi ha un atropellament absolutament famós, que és el d'Antoni Gaudí.
El d'Antoni Gaudí l'any 1926.
On va passar?
L'Antoni Gaudí era un senyor molt de missa i es, sí, veu que anava a veure el seu confessor a l'església de Sant Felip Neri i anava distret per la Gran Via, i a l'alçada entre els carrers de Bailén i Girona, un tramvia de la línia 30 se'l van portar per davant, i com que anava vestit molt pobrament, ningú va voler auxiliar-lo ni cap taxista el volia pujar. De fet, hi ha l'anècdota que hi havia dos senyors que van intentar auxiliar-lo i només feien que parar cotxes o taxis i ningú volia saber-ne res, fins que per allà va aparèixer un guàrdia civil i amb l'autoritat que dona el cos va obligar un taxista a agafar Gaudí i emportar-se'l a l'Hospital de la Santa Creu.
Perquè la gent es pensava que era un perdulari, diguem-ne.
Sí, però això també et diu com era la gent de l'època. Com ets un perdulari, ningú t'ajuda.
Se li fot, diguem-ne.
Exacte.
I se l'emporten a l'hospital, no?
A l'Hospital de la Santa Creu, que és on avui dia hi ha la Biblioteca de Catalunya, i on fins fa 4 dies hi havia l'Escola Massana, on va tardar 3 dies en morir. De fet, l'Escola Massana, que ara ha canviat de seu i que té un edifici nou, però durant tots els anys que va estar en aquest lloc que havia estat hospital i on va morir en Gaudí, deien que quan no trobaven una cosa o els desapareixia algun objecte, era perquè el fantasma de Gaudí encara rondava per aquelles sales i s'entretenia pues, molestant a la gent canviant-li les coses de lloc.
Està bastant bé. Suposo que a l'època de Gaudí, perquè jo ara estava intentant pensar aquesta decadència que dèiem al principi del tramvia, com va desapareixent mica en mica, deu ser l'última època més o menys bona, diguem-ne, no? Cap a finals dels anys 20.
Sí. A partir de la dècada dels 30 ja es va posar en evidència que hi havia un gran mitjà que arrasaria amb això, que era el metro.
Uh-huh.
El metro era més barat, era més ràpid, podia transportar més gent, no tenia tants problemes ni d'accidents, ni tenia una visibilitat tan aclaparadora pels carrers, perquè anava per sota terra, i després hi ha l'extensió del transport particular, dels cotxes, de les motos, clar, amb la qual mica en mica el tramvia comença a quedar com una cosa força obsoleta. A més, el tramvia era un mitjà de comunicació que era lent.
Uh-huh.
Era molt bonic si anaves a passejar, però si tenies que anar a treballar pel dematí, doncs el metro et portava molt més ràpid.
Quines són les dues últimes línies que quedaven del tramvia, diríem-ne, oficial de la ciutat?
Bé, els últims anys, fixa't tu que fins i tot es van fer servir alguns vagons com a cafeteries al mig del carrer.
Ah, sí?
N'hi va haver-hi una a la plaça Palau, que es deia El Jardín, n'hi va haver-hi una altra que es deia Montserrat.